Són les dues en punt. Bona tarda. És l'hora de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Quan guanyes un or paralímpic, un or mundial i un or europeu, quedar-te a les portes del primer lloc en un mundial pot tenir regust a poc. I sense dubte, segur que el protagonista en qüestió va acabar amb un sabor amarg la prova. Però si tenim en compte que tenint 21 anys ja ets el guanyador de tot i et marques nous objectius, anar assolint-los mica en mica és igualment satisfactori, per molt que sigui amb una plata mundial en comptes d'un or. Òscar Salguero va ser segon fa un mes al Mundial de Natació Adaptada disputat a Londres. No va poder amb el gran favorit, amb Andrei Kalina, que tornava a una gran competició després de la sanció imposada als nadadors russos, però va fregar amb els dits pispar-li aquesta primera plaça amb 13 maleïdes centèsimes que el van deixar en el segon calaix del podi. Un segon lloc que deixa moltes lectures i moltes positives, per molt que sembli un pas enrere. D'una banda, la demostració que Salguero té Kalina a tocar. La diferència entre tots dos són només algunes centèsimes. De l'altra, que el nadador dels Merinals segueix rebaixant la seva millor marca. A Londres, per exemple, ja va baixar del minut i 9 segons, l'objectiu de l'última temporada. I tot plegat a les portes d'un nou curs que arrenca, atenció, amb els Jocs Paralímpics a l'horitzó, amb la qual cosa s'esperen també emocions fortes.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dimecres 30 d'octubre del 2019, el Roger Benet al seu lloc, per tant, comencem.
Avui visiten l'Hotel Suís.
El campió de tot, Òscar Salguero, nadador paralímpic dels Merinals, també l'Albert Robledillo, amb la seva secció satírica del món del bàsquet. A més, escoltarem l'Aleix Coc, que ha parlat ara fa uns minuts en roda de premsa, i també el Xevi Molís, entrenador del Terrassa, exarlequinat i exescapulat. Tot en un dia que té una paraula estrella, derbi, per exemple, derbi el d'avui de bàsquet femení, i en el qual tindrem també rugbi o futbol territorial.
I fora de l'hotel?
El Barcelona s'ha situat líder provisional de primera divisió gràcies a la golejada per 5-1 d'ahir contra el Valladolid en una nova exhibició de Leo Messi. El gol del Pucela el va notar un exarlequinat com Kiko Olivas. L'Atlético, de la seva banda, es va deixar dos punts a Mendizorroza. Avui es juguen 5 partits més d'aquesta jornada intersetmanal, entre els quals la visita de l'Espanyol a Sant Mamés a partir de les 8. També un Madrid-Leganés a un quart de 10. I el Divina Segura Joventut va superar ahir el CDVita Olimpia Ljubljana per 20 punts, 101-81, en un partit de l'Europa, de l'Eurocup, en el qual es va lesionar de nou Shaun Dawson. La penya ha guanyat els 3 partits que ha jugat de moment a Europa. El Baxi Manresa, en canvi, va perdre 81-63 a Estrasburg en partit de la Champions.
I a les xarxes socials.
Caral Castellet, la surfista de neu sabadellenca, aquesta nit al programa de Movistar La Resistència amb David Broncano.
Perquè tu de on eres, perdona?
De Sabadell.
Hòstia, era una persona en una alarma.
Y sería alguien de Sabadell, ¿no? No sé.
Es que ha sonado... Ha sido decir Sabadell y ha sonado ¡wow! Como si fuese un detector de sabadelenses, ¿eh?
Puede ser.
Ha venido mucha gente, lo he visto antes por aquí, que me habían puesto que ha venido mucha gente de Sabadell al programa. Eres la quinta o la sexta. Todos...
Es que somos muchos.
Sí, todos deportistas de élite. Kilian Jornet, maquinón, alpinista.
Sí.
Y corredor de montaña, el mejor del mundo de la historia.
Sí.
Y un montón de deportistas. Vino Laura Ester, Alba Vázquez. Ya sois 4 deportistas y una persona que vino, bueno, yo para mí creo que también es deportista.
¿Cuál?
Albert Pla.
Este es el cantant, ¿no?
Sí.
De quin partit no estarem pendents.
Dia de copes avui al vell continent. A les 2 ha començat a Txèquia, 8 temps de final, un Schlumek-Nadsidlinou Victoria Pilsen. D'aquí a uns minuts, a 2:15, ho farà també el Mladá Boleslav Zlin. A Turquia, 2-3, Genzelbirligi Erokspor. A Grècia, a les 2 han començat l'Olympiakos Volos Panionios o el Kalamata Larissa, o a Bulgària, aquest no partit de copa sinó de lliga, a les 3, Botev Plovdiv Arda Kardzali. Diria que el Pau Vituri, que el tinc per aquí, no estarà pendent de cap d'aquests partits.
Avui celebra el seu aniversari
un exjugador del Sabadell i també del Badalona, Albert Puig d'Ullers, i l'exbaterpolista del club, Laura Vizcaíno.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Gairebé 6 minuts per sobre de les dues. Entrem en matèria. De seguida saludem l'Òscar Salguero. Ja el tenim per aquí, el nadador sabadellenc. Abans repassem ràpidament també la informació del Centre d'Esport Sabadell, que avui ha tornat als entrenaments. Ho ha fet a Sant Oleguer, com és tradició també, en una setmana un pèl estranya, per allò de tenir un festiu entre setmana. Divendres hi ha hagut roda de premsa, i a més una d'aquelles que sempre són sucoses, sempre deixa titulars aquest protagonista, i més encara després de tot el que ha superat en l'últim any natural, podríem dir, com és l'Aleix Coc. Pau Vitori, com estàs?
Pendent dels partits que has dit.
Sí, sí, sí. Em pots repetir algun dels noms?
El Plovdiv sí, i sí. L'Art... No sé, després agafaré
igual,
el podcast.
Deixem-ho córrer. Aleix Coc, què ha dit avui, el de Tarragona?
Doncs, com has dit tu, sempre és maco, no?, tenir-lo un altre cop ja en forma. Qui ho diria, eh?, que fa 9-10 mesos es va trencar, es va trinxar el genoll.
El dia de Reis va ser, contra l'Olot.
Sí, contra l'Olot. Déu-n'hi-do el regal, però ningú diria que està allò al nivell dels seus companys ja després d'aquesta lesió de llarga durada. El primer que li hem preguntat precisament ha estat per això, no?, per saber quines eren les seves sensacions. Li hem comentat això, que des de fora més s'ha vist com un dels millors de l'equip, per no dir el millor pràcticament, en les últimes 2-3 jornades, si fem el còmput general. En línies generals diu que està satisfet per haver tornat l'Aleix Coc, que de portes en fora potser s'ha vist molt bé, s'ha vist un gran rendiment, però que els últims 2 mesos han estat complicats per ell.
Com tornar a començar de zero, no? Tornes com quan eres petit i començaves a jugar a futbol. Després de tant de temps sí que és, bueno, les sensacions són molt bones, no? Si és veritat que tenia ganes i al principi de temporada, doncs el problema d'arrossegar molèsties musculars i tal, bueno, si és veritat que molesten més el tema psicològic que no una altra cosa, però bueno, mira, ara per sort torno a jugar i bueno, l'equip també està bé i bueno, és... molt content per tot en general.
La veritat és que jo crec que contents estan tots, eh? Llegir algun tuit aquesta setmana que va marcar Quico Olivas ahir al Camp Nou i deia: durant molt de temps he maleït el fet que Quico Olivas no continués al Centre d'Esport Sabadell més temps amb el descens. Ara veig l'eix de la defensa del Sabadell i em preocupo una mica menys veient això, Aleix Coc i companyia, que la veritat estan rendint amb nota. Ahir a les xarxes socials, a la web de Ràdio Sabadell, comentàvem un parell de dades. El Sabadell té millor registre ara mateix que no pas l'any de l'ascens a aquestes alçades, 2 punts més, 2 gols a favor més, 3 posicions més, perquè l'equip de Lluís Carreras era 8è a la jornada 10 i el d'Antoni Hidalgo és 5è, i això que ve de perdre contra el Barça B a la Johan Cruyff, i els mateixos gols en contra, 7, i m'agafo aquesta dada perquè són els 2 millors registres defensius d'aquest segle del Centre d'Esport Sabadell, i per trobar una jornada 11 ara, a les portes de la 11, 10 partits jugats, vaja, amb el Sabadell encaixant menys de 7 gols, has de remuntar-te a 1998. Per tant, 21 anys sense una xifra com la que està assignant en defensa l'equip d'Antonio Hidalgo. Deia que era ideal avui a l'Aleix Coc, no només per aquest tema, pel tema d'estar en forma, de ser un autèntic frontó a la defensa, sinó també perquè és ex-Badalona fa temps, perquè ja porta afortunadament pel Sabadell uns quants anyets aquí, però el tarragoní venia procedent del conjunt badaloní, precisament.
Sí, és la tercera temporada de l'Aleix Coc a la nova Creu Alta. Ahir teníem un ex-escapulat, com és Xavi Boniquet, avui Aleix Coc, que com diem va jugar només un any, per això, a la 2016-2017 amb Manolo González, precisament al Badalona. Un Badalona que es va quedar a les portes de fer el playoff a només un punt de l'Atlètic Balears, que va ser el quart classificat, i rebent també una dada molt bona en defensa, 34 gols en contra en 38 jornades. Per tant, estaríem en allò de la mitjana de per sota del gol per partit. Per tant, coneixent també el tècnic del Badalona, que recordem que porta 3 jornades al càrrec de l'equip, res a veure el Badalona de les primeres 7 jornades, que no havia guanyat i només havia tret un punt amb el Badalona de les últimes 3 jornades de Manolo González, que ha fet 5 dels 9 punts en joc.
Coneixent una mica a Manolo González, bueno, serà un equip rocós, sobretot defensivament molt difícil, i que bueno, intentaran aprofitar els petits errors que nosaltres els hi puguem oferir, no? que és una, de la, una cosa que nosaltres hem d'evitar, evitar errors i bueno, intentar fer el que estem fent fins ara, no? Ser protagonistes en pilota i sense pilota ser un equip també fort i bueno, concedir poques pilotes.
I ara que parlàvem d'estadístiques, una que també has rescatat de precedents en aquest cas i que no és tan positiva com les que comentàvem abans, perquè ja el mateix diumenge a la Johan Cruyff li comentàvem, li dèiem a l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez que tirant de memòria no era un rival molt propici precisament a l'estadi, a la nova Creu Alta al Badalona, i ara que hem tingut un temps per reposar i per donar-li un parell de voltes a la hemeroteca, confirmadíssim.
És que té tela, aquesta estadística, perquè avui li dèiem també a l'Aleix Coc, és una estadística més pròpia d'un equip visitant que no pas d'un equip local. Demà hi entrarem a fons, les estadístiques, però el Centre d'Esports Sabadell fa 14 anys, ni més ni menys, 14 anys que no guanya el Badalona a la nova Creu Alta. I no estem parlant d'un període de 14 anys on hi ha
hagut... Sense haver jugat massa, no?
Clar,
no és el cas.
Ascensos, descensos, ha jugat un parell de cops, no, no. És que ha jugat 9 vegades, has empatat 5 partits i n'has perdut 4. I aquesta dada, per mi, és molt significativa. Només has marcat un gol a favor. El va fer Bruno Vinicius a la temporada 2015-2016. No sé si recordaràs aquell partit, Adri.
Sí.
Un partit que se li posa molt de cara al Sabadell, que és molt superior al Badalona, però Agustín Fernández, expulsat a un parell de minuts abans del descans, i a la segona meitat va acabar empatant l'equip de Manolo González. Per tant... Home,
De fet ha tingut episodis estranys, el Sabadell-Badalona sempre. Recordo un aiguat l'any passat. Recordo que va marxar la llum diria
també.
Que l'any de l'ascens, o sigui que...
I torna a marxar, diria, la temporada 2016-2017,
o sigui
si
que
no vaig errat.
És un partit maleït pels arlequinats. Ha parlat sobre això, Coc, també?
Sí, li hem preguntat si creu una mica en aquestes coses o són producte de la casualitat. I ha dit el central de Vilaseca que no està massa pendent d'aquestes qüestions.
Tema d'estadístiques o de coses que hagin passat en anys anteriors, personalment no li presto molta atenció perquè cada any doncs canvia una mica la situació, no? Canvia ell com a rival, hi ha diferents jugadors, nosaltres tenim diferents jugadors, poden canviar entrenadors, sistemes. Al final jo crec que hi ha moltes coses que d'un any a l'altre poden canviar i bueno, al final les estadístiques sí, és veritat que estan ahí, no? I molts cops sí, és veritat que canvien coses però repeteixen, però jo, sincerament, no li presto molta atenció.
Doncs no és de males trugances. L'Aleix Coc, tot això m'has de parlar precisament d'un lesionat de llarga durada, ara que comentàvem el tema de la recuperació i quina recuperació del tarragoní, com és Antonio Romero.
Sí, que esperem que es recuperi de la mateixa forma que l'Aleix Coc. Avui l'hem vist a la nova Creu Alta, a les xarxes socials hem pogut veure els últims dies com estava ingressat a l'hospital per una petita infecció al genoll, derivat de l'operació, segons ens comenten des del club. Però vaja, des del dilluns amb l'alta mèdica, avui l'hem vist caminar amb total normalitat, per tant, bones notícies per un jugador que està ja pràcticament a punt de complir els 3 mesos de baixa. Quan comenci el mes de novembre, complirà aquests 3 mesos de baixa Antonio Romero des de la seva lesió a Llagostera.
Doncs ens alegrem també que hagi sortit ja d'aquest període ingressat a l'hospital. Diumenge a les 5, des de 2:15 amb el Pau Vitor i el Sabadell en joc, en directe des de la nova Creu Alta. Per cert, que li hem donat moltes voltes, no es pot confirmar oficialment, però l'Andorra-Sabadell continua apuntant a dissabte i es preveu que en qüestió d'hores es pugui anunciar, o dies a tot estirar. És cert que la Federació Espanyola ha sortit durant una bona estona del matí l'horari de diumenge al migdia, però segons hem pogut confirmar, doncs estaria molt més a prop de jugar-se el dissabte que no pas el diumenge. No ens deixem res, no?
No, això de diumenge a les 5 ens durarà ben poquet, eh?
Sí,
només
sí,
a casa
sí, home, a casa m'imagino que sí. Gràcies, Pau, fins ara.
A tu.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu. Portes giratòries.
Desenes de jugadors, per cert, han passat pel Badalona i pel Sabadell. Alguns han passat per l'Hotel Suís fa ben poc, com, per exemple, ahir, Xavi Boniquet, o la setmana passada Miguel Ángel Lozano. L'última temporada ja vam parlar amb Valentín i Adri Díaz, actuals jugadors escapulats, però la llista s'amplia amb noms com Juanjo, Toni Lao, Sandro, Parera, David Jiménez, Xavi Civil, Bermudo, Oscar Sierra, Xavi Muñoz, Pelegrí, Manga, Robles, Ramírez, Diego Torres, Puig d'Ullés, Amantegui, Manel, Joel, Piti, Estallés o els tècnics Manolo González, no l'actual, Julià García i Miguel Álvarez. Avui, però, saludarem l'actual entrenador del Terrassa, Xavi Molís.
Xavi Molís va irrompre la segona B amb tan sols 17 anys, la temporada 94-95 al Manlleu, on va anotar 3 gols i es va guanyar el seu fitxatge pel Barça. Primer al Barcelona C, tot i que combinat amb un B que aleshores estava a segona A. A l'entitat blaugrana va estar 3 anys abans de passar un any a Neuchâtel Suís. El davanter usonenc va jugar a l'històric Logroñés abans d'aterrar la nova Creu Alta, on només va estar una campanya, però es va posar el públic a la butxaca formant una dupla d'atac letal amb Diego Torres. Aquella temporada, l'equip de Pere Valentí Mora va jugar el play-off d'ascens després d'aconseguir el bitllet en una tarda memorable a la Magdalena de Novelda. El seu currículum inclou d'altres clubs com el Badajoz, el Nàstic, el Terrassa, el Castellón o el Cartagena, abans de firmar l'any 2008 pel Badalona, on s'estaria 2 anys i tornaria a coincidir amb Diego Torres a la davantera. El Terrassa i l'Horta van ser els dos últims destins del Molís jugador, abans de passar les banquetes com a tècnic del mateix Horta, l'Hospitalet i en l'actualitat el Terrassa, amb el qual és tercer a tercera divisió i ha signat el millor inici a l'Olímpic des de fa 50 anys, amb 5 triomfs seguits.
Xavi Molís, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona arrencada, que heu fet.
Sí, sobretot a casa hem arrencat bé, però bueno, hem de corroborar-ho també fora de casa, que és on te punxem una mica.
Després et pregunto pel Terrassa, ara repassàvem una miqueta el teu currículum, i aquesta societat, sobretot, no? Diego Torres, Xavi Molís, que va fer les delícies tant a Sabadell com a Badalona, i que no sé si encara a dia d'avui, quan vens per aquí per Sabadell, t'ho recorden de tant en quant.
Sí, a vegades sí. Al final és un any d'un equip que potser no podia aspirar a tant el que vam fer, i bueno, crec que va ser un any boníssim, tant de l'equip, de jugadors individualment, i bueno, és important que la gent et recordi encara.
El davanter amb el qual millor t'has entès al llarg de la teva carrera, o això és molt dir? És que tenim aquí a Sabadell aquell record.
No, bueno, n'hi ha molts. Al final he coincidit amb molts bons davanters i he tingut la sort de jugar i de fer-ho bé amb molts. Sí que és cert que amb Diego hi havia un tema molt personal també, de que som molt amics i això feia que també donés un plus més.
Hem parlat moltes vegades amb tu del teu pas per aquí pel Sabadell, has vingut de comentarista al Sabadell en joc, recordo que en la prèvia d'un partit contra el Castellón també vam parlar, per tant, sí. Si et sembla, anem al present i comentem aquest partit perquè segueixes de ben a prop també al futbol català, i no sé com has vist l'inici de Lliga del Sabadell i del Badalona, gairebé pols oposats.
Sí, el Sabadell ha començat molt bé, a lo millor la gent es pensava que no començarien tan bé, i mira, mica en mica, la bona feina que està fent Antonio Juve pues, s'està donant els fruits. I després el Badalona sí que no ha començat gens bé. Va començar malament, sense gol, que els hi creaven masses ocasions. I ara sí que és cert que porten 2-3 jornades, que ja estan començant a arrencar, i això farà que sigui un partit perillós pel Sabadell, tot i que jugant a casa. Espero i desitjo que tregui els 3 punts.
Doncs nosaltres també coneixes de sobres el Manuel González, també l'Antonio Hidalgo. Sí. Quin guió preveus que hi hagi a la nova Creu Alta diumenge? Com creus que es donarà el partit?
Bueno, Antonio sí que és un entrenador que està intentant que l'equip jugui bé a futbol, i Manolo sobretot a tots els equips d'una capacitat defensiva molt, molt forta, i després té molt clar com fer-li mal als equips contraris, o sigui que estic segur que haurà estudiat molt el Sabadell i sabrà com fer-li mal. Espero que sigui un partit, ojalà que fos un partit obert, que el Sabadell porti la iniciativa, però que ha d'estar molt, molt a l'aguait pel tema d'aquestes transicions, que segurament el Badalona pues, apostarà per elles.
Una lectura molt similar a la que ha fet avui en roda de premsa fa tot just una hora l'Aleix Coc, ex del Badalona, de Manolo González, precisament en roda de premsa. Com dèiem, Xavi, entrenes al Terrassa enguany, de moment dèiem aquest gran inici a casa on ho esteu guanyant tots, sou tercers, per tant, amb aquest punt a millorar que deies de fora de l'Olímpic, però entenc que satisfet, no?, amb les primeres jornades.
Sí, sobretot sobretot satisfet perquè és un grup de jugadors que és completament nou. Tenim de 22 jugadors, tenim 17 de nous, i és complicat acoplar-los tots. I sí que és cert que s'acoplen més ràpid i millor amb victòries. A casa som un equip sòlid, de que no ens creen gaires ocasions, de que hem anat menys un partit sempre per davant del marcador, això ens ha donat tranquil·litat. I després sí que és cert que fora de casa els dos primers partits no vam competir bé, ens va donar un cop d'atenció perquè a més eren partits contra l'Europa i contra Vilafranca, rivals directes, i després a partir de llavors pues sí que hem començat a competir una mica millor, però ara hem de corroborar-ho. Al final sí que és cert que a casa estàs molt bé, però fora has d'anar traient de 3 en 3 també.
No vull dir res, però va ser coincidir a la pretemporada a la Mola amb la caminada arlequinada i vosaltres amb aquest entrenament diferent, i tu, quina temporada rodona pels dos, eh?
Sí, va ser un dia que bueno, volíem pujar a la Mola un dia de la pretemporada i va donar la casualitat de que pujàvem vosaltres també, i bueno, perquè al final sempre hi ha rivalitat, Sabadell de Terrassa, Terrassa-Sabadell, però bueno, sempre és bo que al final, si no hi ha futbol, que siguem tots germans, al final són persones i a més amics també, o sigui que al final és bo que hi hagi aquest companyerisme també.
I molts agarencs que han passat per Sabadell, com el Xavi Boniquet, exarlequinats del Terrassa, Miguel Ángel, tu mateix, o sigui que ja va bé aquesta comunió. I si la cosa es torça, doncs quedem un altre cop a la Mola i així ho arreglem. Xavi Molís, entrenador del Terrassa, una abraçada, cuida't molt.
Una abraçada.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Fem un últim apunt relacionat amb el futbol abans de donar pas a la natació. A la segona catalana tornarà a haver-hi derbi aquest cap de setmana després del triomf del filial arlequinat a Torre-romeu. Diumenge a les 12, Sabadell B, Sabadellenca. Els taronges ja saben a més el que és guanyar, ho van fer aquesta última setmana, i ara busquen també els primers punts fora de casa. Jesús Rueda Betis, el tècnic de l'equip de la zona sud, espera no caure golejat i amb les mateixes sensacions que la temporada passada.
Yo creo que no se va a repetir. Yo lo tengo claro, y lo primero que no quiero es que haya eso en el fútbol. Yo no sé lo que pasó, pero nosotros el domingo vamos a salir a jugar, vamos a intentar que no pase nada. Esto es un deporte y que gane el mejor y ya está, y que no pase lo que sí que pasó el año pasado, que la verdad que bueno, no estuvimos a la altura de las circunstancias.
El Sabadell B, de la seva banda, acaba d'endur-se el derbi, com dèiem, contra el Tibidabo, i ara encadenarà el seu segon duel local consecutiu. Per Nacor Bueno, entrenador arlequinat, han de pensar més en ells que no pas en el rival.
Cada semana es un examen para nosotros y cada vez tenemos que apretar y sacar mejor nota cada día, ¿no? Yo muchas veces siempre lo digo, ¿no? Que al final tenemos que fijarnos mucho en nosotros, gente muy joven, un equipo absolutamente nuevo, místeres, los entrenadores también somos nuevos, y al final todo eso lo tenemos que intentar cuajar para que funcione, y no es fácil. Entonces esperemos que poco a poco podamos hacerlo, sea derbi o no.
El derbi, diumenge a Olímpia al migdia, abans divendres, aprofitant que és festiu, jugarà el Tibidabo. Ho farà a Sant Julià de Vilatorta, al camp d'un nou vingut a la categoria, que amb el seu joc directe de moment ocupa la zona mitjana. A Jesús Díaz Vaquero, entrenador blanc i vermell, li preocupa especialment l'ànim de la seva plantilla. El Tibidabo és dins del descens gairebé des del principi i cada derrota, diu, és una llosa pels seus.
Ya no es el inicio de liga, entonces cada derrota pesa más, y lo que me preocupa es que, bueno, que se genera desconfianza, en ellos mismos no creen, y entonces eso, bueno, te va fastidiando cada semana más. Y si no logramos rápido un buen resultado, pues claro, los chavales, con mucho que vienen a entrenar y lo dan todo entrenando 3 días por semana sin cobrar un duro, pues quiera o no, pues cada vez será un poquito peor.
A 12:15 arrencarà divendres, demà passat, aquest partit a Sant Julià de Vilatorta. Una aturada per la publicitat molt ràpida i Òscar Salguero, com dèiem abans, campió de tot aquí a l'Hotel Suís.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis. Take your mark.
t'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una mica més i arribem a l'equador del programa. 2:45 de la tarda ens acompanya avui aquí als estudis un campió d'Europa, del món, dels Jocs Paralímpics, que es diu aviat però que costa la vida d'aconseguir tot això, el nedador del barri dels Marinals, l'Òscar Salguero. Un mes després de pujar al podi al campionat del món de natació adaptada de Londres, en aquest cas amb una plata, la seva especialitat, el 100 braça de categoria S8. Com estàs, Òscar? Benvingut.
Hola, bona tarda.
14, ara ho dèiem fora d'antena durant la publicitat, 14 maleïdes centèsimes et van separar del teu gran rival, que és el rus Andrei Kalina. Clar, han passat ja 5 setmanes aproximadament, un mes mal comptat des d'aquest Mundial. Han baixat el volum d'entrenaments, has fet una mica de vacances per desconnectar també entre Londres, també has estat a Tenerife uns dies, has rebut reconeixements com per exemple el de l'Ajuntament d'ara fa un parell de setmanes. Ara que ja ha passat tot aquest període de reflexió, de baixar una miqueta les revolucions, fa la mateixa ràbia quedar-te tan a prop del teu gran rival?
Bueno, sí que és veritat que fa moltíssima ràbia quedar-te tan poc de ser campió del món, però bueno, l'objectiu d'aquest campionat era baixar la meva marca i apropar-me al màxim al meu rival. Era un rival molt difícil i jo creia que no podria apropar-me tant. Llavors, si faig l'anàlisi, o sigui, en veritat estic content, ja que no estava dintre dels meus plans estar tan a prop d'ells, i llavors sí que hi ha una mica de ràbia que et dona de no guanyar, però també de motivació per l'any vinent intentar guanyar-lo.
Et va sorprendre tu mateix, fins i tot, de veure't tan a prop?
Em vaig sorprendre moltíssim. Jo anava nedant i dic, no pot ser, el tinc al costat, què està passant? O jo vaig molt ràpid o ell va molt lent, i llavors el vaig veure i em va donar una motivació extra, sobretot al final de la prova, que jo quan vaig tocar la paret em vaig girar i he dit, he guanyat. Però vaig veure la placa, el temps, i per molt poc, però bueno, estic la veritat que molt content.
Aquest moment ha de ser fotudíssim, no? D'arribar i dir, he guanyat, i mires l'electrònic, m'imagino, i dius, calla, que no, que m'ha guanyat aquí un altre cop.
Bueno, sí, et dona ràbia al moment, però també veus la marca que has fet, que estava dintre dels teus objectius, i també has d'analitzar una mica això i fer una balança i treure el més positiu de tot.
No puc dir que ets veterà, perquè no l'ets, només faltaria, però sí que al final, recordo les primeres vegades que havíem parlat, has tingut mil i una peripècies també, que si se suspèn un campionat, que si l'altra punta del món, que si tal, i al final, clar, portes ja un bagatge, no? Jocs Paralímpics, plata i or en Mundial, també europeus, per tant tens ja moltes experiències a les quals comparar aquesta última a Londres. Fent un còmput general, el balanç és molt positiu per tot, no? Fins i tot organització aquí al costat, una ciutat prou atractiva, amb història olímpica ben recent, a nivell esportiu gran resultat també, tot i ser segon, o sigui que al final el balanç és molt bo, no?
Sí, el balanç és molt positiu, és una piscina molt bona, que en la que es va realitzar els Jocs Olímpics, les instal·lacions eren... tot era perfecte, eren com simular uns jocs, i també els rivals que hi havia eren els mateixos que ens trobarem l'any que ve als jocs, llavors era com una simulació abans dels jocs de Tòquio, i la veritat és que és un balanç molt bo, també a l'hora de gestionar jo la prova. Abans, quan era més jove, doncs l'afrontava pitjor, amb els nervis, llavors treballant ja amb l'experiència ja he pogut controlar molt més la prova i la veritat és que un balanç molt positiu.
A més, competies l'últim dia, que això sempre diuen, recordo gent d'esports d'equip que han d'anar passant rondes i que segurament quan són campionats d'aquest tipus es passen competint tota la setmana o les dues setmanes que ocupi aquell torneig i fins a l'últim dia estan competint i sempre diuen, buf, és que vaig veient a companys que es van traient pressió perquè ja han competit i en canvi jo fins a l'últim dia aquí. Això és complicat, no?, de gestionar.
Sí, competir l'últim dia és nervis dobles, perquè pots veure que els teus companys els està sortint bé i pots dir, m'ha de sortir bé, o potser els està sortint malament i dius, jo no vull que em surti malament.
He de compensar,
llavors,
no?
Sí, llavors són uns nervis que no pots controlar, que vas veient que tots els companys van traient-se el pes a sobre, com tu has dit, però bueno, també has de saber gestionar, pot ser que et toqui, m'ha tocat dos anys seguit nedar l'últim dia, ara els jocs nedo el segon, llavors és totalment diferent, però bueno, és el que m'ha tocat i haig de gestionar-lo bé i és el que vaig fer.
Recordem com va anar a Londres el tema.
La sesión vespertina de esta jornada de clausura comenzaba con una prueba de infarto, la de los 100 braza S8. El ruso Andrei Kalina partía como gran favorito. De hecho, parecía inalcanzable, pero Óscar Salguero realizó una carrera soberbia y a punto estuvo de arrebatarle el cetro mundial. El barcelonés llegó a los primeros 50 metros muy igualado con su máximo rival. Todos temían que en la segunda parte de la carrera Kalina apretara, metiera distancia y ganara con solvencia. Pero para nada, el nadador español aguantó el tirón y se quedó a tan solo 13 centésimas de la corona mundialista. Quizá por esto se mostraba contento, pero con un cierto punto de rabia.
La ràbia, dèiem abans, que home, quan veus que has fregat l'or, doncs continua d'una manera diferent, però continua. Al final Kalina estava sancionat, igual que la resta de nedadors russos les últimes grans competicions, però com dius era el gran favorit. Per tant, no sé si dir que la conclusió que t'emportes a Londres és que pràcticament estàs al seu nivell.
Sí, la conclusió és aquesta. Aquesta competició m'ha servit per veure a quin nivell està ell i a quin nivell em trobo jo, i també m'ha servit per tenir una idea de l'any vinent, com haig de treballar per poder treure-li la medalla d'or als Jocs Paralímpics, que és el gran objectiu d'aquest any.
Per sota del minut 9 segons, 1:08:97, per tant, repte aconseguit. Per fer-vos una idea, l'or paralímpic a Rio va ser amb 1:11:11, que és una marca que se m'ha quedat molt, és fàcil de recordar, 1:11:11. De totes maneres, clar, és una mentalitat de nedador que a mi, o els que no som de l'aigua, ens costa una mica d'entendre, perquè després dels jocs guanyes l'or paralímpic i ens dius no em va agradar la marca, no vaig acabar amb sensacions positives. En canvi, ara fregues la victòria, però no guanyes i dius, clar, el temps va ser sensacional. No sé si havent-ho guanyat tot ja, or europeu, mundial i paralímpic, precisament les marques ara són més importants fins i tot que els triomfs.
Bueno, les marques sempre són importants. Sí que és veritat que quan l'objectiu sempre ha de ser una marca i després de fer aquesta marca ha de ser la medalla. És com la medalla secundària al que fas. La medalla dels Jocs Paralímpics, bueno, vaig guanyar l'or, ja no podia guanyar més. Però no vaig aconseguir l'objectiu que va ser la marca, llavors per això no vaig estar tan content. En canvi, en Londres l'objectiu era molt difícil, que era baixar d'un 9. Ho vaig fer, però no vaig guanyar la medalla. Però o sigui, com jo em vaig aconseguir l'objectiu que em vaig plantejar, no estic tan descontent perquè sé que estic molt a prop del Kalina i que l'any vinent podré guanyar.
A Tòquio et diuen guanyar el Kalina o seguir rebaixant la teva marca, clar, ideal les dues coses, això evidentment, no?
Sí, sí.
Però si et fan triar una cosa o l'altra...
Home, si és guanyar el Kalina, però per una marca molt dolenta, jo prefereixo baixar les marques, que és el gran objectiu i el que més et donarà de cara al futur. Si baixes la marca de cara al futur tindràs més opcions a guanyar. Si em diuen que aquest any el guanyo però anys vinents no segueixo baixant marca, llavors triaria, sense dubtar-ho, baixar marques.
Aquest any és olímpic, per tant, sempre és diferent per un esportista. Cada quatre cursos hi ha un que és bastant més especial. A les històries d'Instagram ja t'hem vist nedant un altre cop, tornant a la rutina. Queda molt, queden mesos, però un ja nota les papallones a l'estómac de dir aquest any sí?
queda molt, però queda molt poc. O sigui, fa, jo recordo a Rio com si fos fa dos dies i ja estic aquí a l'any paralímpic. Passa el temps molt ràpid i 9 mesos no és res. Hem començat la temporada molt forta, amb els objectius molt clars entre el meu entrenador i jo. És una temporada molt diferent a les altres i que hem de treballar al 100% per aconseguir, perquè no ens donarem compte i estarem amb la preparació, amb la posta a punt per la competició.
Per la gent que no tingui tampoc tan present, com es preparen uns Jocs Paralímpics a nivell de dia a dia, competicions fora, estades també fora de casa, entrenaments, hores d'entrenament al dia, com es preparen uns Jocs?
Doncs es prepara amb moltes hores d'entrenament. Sí que és veritat que ara a principi de temporada fem com una base més general de molts entrenaments per agafar ritmes, agafar capacitat, i aquest any farem moltes concentracions, sobretot a Sierra Nevada, que ens ajuda a fer aquesta capacitat per poder després, a l'hora de competir, estar millor. També fem moltes competicions perquè tenim que fer el temps que ens demanen per anar als Jocs, llavors és com que hem de preparar un altre campionat per poder anar als Jocs Paralímpics. I bueno, i després ja més de cara als Jocs, el que fem és ja anar descarregant per trobar-nos amb un estat físic molt bo a l'hora de competir, havent tingut una base abans, que és la que estem fent ara.
I tot això tenim parella i estudiant tercer de medicina al Taulí, ja no vas a la universitat sinó que ja és a l'hospital. Això ha de ser difícil de compaginar, això és impossible pràcticament fer un croquis amb tot això.
Bueno, difícil no, sempre dic el mateix, si a tu t'agrada el que fas, treus el temps i la dedicació d'on faci falta, i jo que sé el que faig, aprofitar el temps i poder tenir una estona per cada cosa.
Recordo també, per cert, ara que deies el tema dels temps i això, que havíem parlat d'un objectiu a llarg termini d'apropar-te cada cop més al rècord mundial. Te'l saps de memòria, per cert?
Sí, 1701.
O sigui, aquí aquest el tens entre cella i cella. Sí. I com ho veus ara? A mitjà termini o...?
Doncs és una marca molt difícil, però bueno, sempre està a la ment, sempre està com a meu objectiu. No sé si potser a mitjà termini o llarg, si haig de veure com vaig aquest any, però a la ment la tinc i jo espero, si no és aquest any, el que ve o l'altre, aconseguir-ho.
Se t'escapa el riure, fins i tot a dir, no, si jo tossut sóc una estona, tu no pateixis, que jo estaré aquí picant pedra tot el que calgui. Doncs aquesta empenta que tens ja cap a Tòquio, que et va donar aquesta plata i sobretot aquest temps de per sota de l'1.09 a Londres. I clar, la part positiva, per acabar, Òscar, que és el que dèiem abans, que és que realment molt jove, no? Tercera carrera, 21 anys encara?
21
anys, o sigui que et queda un marge de millora impressionant per davant.
Sí, això és també important, perquè el meu rival, com hem dit, el Kalina, ja té 32 anys, ja l'edat es nota bastant. Jo sóc una persona molt jove, que tinc encara molt recorregut, tant esportiu com acadèmic, i jo espero treure encara més, ja que sóc molt jove, i poder, dintre de pocs anys, estar amb molt bones marques.
Hi ha bon rotllo amb ell, amb el rus?
Doncs bueno, la veritat és que no, mira, just després d'acabar que vaig nedar, que vaig picar l'aigua perquè estava molt cabrejat, em va venir, em va donar la mà i em va dir, next time, la pròxima vegada. I em vaig riure i vaig dir, ja ho veurem, ja
t'enganxaré.
Ja t'enganxaré jo.
Ja t'enganxaré, que tu fas baixada d'aquí a poc, que tens 30 i pico i a mi em queda corda
per
l'estona. Doncs Òscar Salguero, que sigui aviat i que el next time, com deia l'Andrei Kalina, sigui la següent competició, que seria la més dolorosa, segurament perdre un or als Jocs Paralímpics. Encantats de rebre't aquí, casa teva, com saps, i això, anirem parlant, queda, tu dius que poc temps, però queden mesos encara a la prèvia de Tòquio 2020.
Bueno, moltes gràcies.
Crits de Sabadell, Sabadell, escolteu el Johan Cruyff.
Ha sigut brutal, ha sigut molt, 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 molt bonic.
S'agradece un montón esta afición, yo no he tenido una afición así.
Sabadell en joc.
L'afició arlequinada va respondre al Johan Cruyff i ara ho farà a la nova Creu Alta. Diumenge torna l'horari habitual del futbol. A partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Club de Futbol Badalona.
Hola, soy Yamaka, el portero del Sabadell, y te recomiendo que escuches los partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa.
per primera vegada a Sabadell Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 1, 2 i 3 de novembre. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com i taquilles.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
I les 3 de la tarda ens queda molt de bàsquet per parlar amb l'Albert Robledillo, amb la seva secció satírica i també amb el derbi que juga aquesta nit el Club Natació Sabadell i el Vedruna Carme Sabadell Masavícola disputant el primer duel de la ciutat de la temporada a la primera catalana de bàsquet femení corresponent a la cinquena jornada de competició. Els dos equips arriben, la veritat, necessitats d'un triomf que els tregui de la zona de descens, especialment les carmelites, que encara no saben què és guanyar i que han patit un estrany inici de temporada no haver pogut jugar encara a casa al pavelló del sud. El motiu? Una avaria en el rellotge de la possessió dels 24 segons. A tot això s'hi afegeix també una plantilla limitada de recursos, però pel seu tècnic, Víctor de Arana, zero preocupacions.
Al final són els primers partits, equip curt, això sí que és cert, tenim un equip curt, que és el que més ha influït, no que juguessin fora. A més, hem tingut rivals que creiem que estaran per la part alta, el Balaguer... Molt bon equip, tot i que tampoc ha començat gaire bé. El Tarragona, que està dalt, que només ha perdut un partit, em sembla, i després el Manyanet Reus. Bueno, la segona volta els tindrem a casa i esperem, a partir d'ara que comencem a jugar a casa, treure algun resultat més positiu.
L'Escola del Carme visita les Naus, a una Natació Sabadell que tampoc presenta uns brillants registres, una victòria i tres derrotes en aquests primers compassos de la temporada. El tècnic nedador Miqui Mulgosa reconeix que un triomf apujaria l'adrenalina del vestidor.
Això sempre està clar, un derbi és un derbi. Al final, a més, arriba en un moment en què segurament tots dos equips ens aniria fantàstic una victòria, per tant, jo crec que en aquest sentit, doncs, bueno, és important poder-lo treure més a casa, també.
El derbi, com diem, entre el club i l'Escola del Carme tindrà lloc avui a les 9 de la nit a les Naus. Serà només el pròleg d'un intens cap de setmana a la categoria perquè les carmelites es posaran al dia dissabte rebent el Morell i l'endemà visitant el Club Natació Terrassa, mentre les nedadores sabadellenques, el Natació Sabadell i no pas el Terrassa, afrontaran un altre derbi. Serà al carrer Jardí davant del Sant Nicolau. I el Sabadell Rugby Club ha deixat passar una oportunitat d'or per encarrilar el passi a la segona fase de la Divisió d'Honor Catalana. Els de Fran González van caure al Municipal de la Roureda davant del filial del Futbol Club Barcelona, que es va mostrar realment superior. Després de quatre jornades disputades en aquesta fase prèvia, els arlequinats es mantenen segons només per darrere de l'invicte Cocodrils. Un triomf contra el Barça posava en peu i mig el Sabadell per primer cop en la seva curta història dins la segona etapa de la categoria. Ho va impedir una derrota 21-31 en la qual pel jugador Patxi Benito es va veure la pitjor cara d'uns de l'equip sabadellenc i la millor dels altres del rival.
Són els campions de divisió nord-catalana i ens enfrontàvem a un gran Barça. Jo crec que han coincidit el seu millor partit de la temporada amb el nostre pitjor partit del que portem fins ara. Però bueno, toca apretar. Era un matchball, doncs ara ve Manresa, un altre cop a casa, i ho haurem de donar tot i que sigui la següent.
No va ser precisament la millor tarda viscuda a la Roureda, ja que el femení també va sortir escaldat. En el seu cas, el Fem Vallès va encaixar un contundent 0-38 davant del Fem Rugby, tenint en compte els precedents, però la segona capitana de l'equip, Laura Pérez, treu conclusions positives.
Era complicat, però ja vam tenir un partit amistós amb elles a principi de temporada i ens hem vist jugant molt millor contra elles i no s'ha notat la diferència de nivell tan gran. O sigui que estem molt contentes per haver millorat com a equip, perquè per la fusió sempre és una mica més difícil.
Amb aquesta desfeta, el conjunt dirigit per Rubén Montes es queda quart a la classificació de tercera catalana. Aquest cap de setmana, cap dels dos sèniors del Sabadell Rugby Club jugaran per aturada de la competició. Informacions en format més breu, cara i creu. Pels equips de vòlei del natació Sabadell, el sènior masculí va caure per 3-0 a la pista del Sant Martí, mentre les noies van adjudicar-se la victòria per 1-3 a Sóller. Els dos conjunts són cinquens a la primera nacional, a les portes dels compromisos d'aquest cap de setmana, que portaran a més dos derbis. Ja us deia jo que avui el programa anava de derbis. Divendres, aprofitant que és festiu, els nois de Jordi Fernández rebran a 2:45 el Barberà. L'endemà, a 6:45, l'equip femení també tindrà duel ballesà, en aquest cas contra el Sant Cugat. I parlant de derbis, l'irregular inici de temporada del Creu Alta Sabadell Handbol es va fer palès en el duel contra l'Handbol Terrassa. Els arlequinats van caure 31-24 en un partit que es va decantar en favor dels agarencs a la segona part. El partit va estar equilibrat en els primers 30 minuts, però a la represa la diferència es va anar eixamplant poc a poc. S'han disputat ja 5 jornades en aquesta Lliga Catalana i els homes de Sergi i Cifré han guanyat 2 partits a la categoria. Això sí, les forces estan anivellades i no queda cap equip invicte. Per Cesc Vallribera, jugador del Sabadell, està sent un inici de temporada peculiar.
Aquesta lliga està sent un inici una mica raro, en el sentit que equips que en teoria són favorits han perdut contra equips que no ho són. Vull dir, estem tots allà amb un mocador i amb el bo i el dolent, el dolent que, bueno, com sempre, no? Pots anar a qualsevol lloc i perdre, però per altra banda també si fem 3 partits seguits guanyant, tornem a estar dalt.
Dissabte els creualtencs rebran a Calbalsac l'Handbol Garbí de Palafrugell, que també suma 4 punts, igual que l'equip de Cifré. I per últim, el Natació Sabadell de tenis taula ha tret el cap de la part baixa de la divisió d'honor. El club va assolir contra l'Olot la segona victòria de la temporada i ja és 8è. Aquesta setmana els nadadors descansen. A la primera nacional, Falcons és 4è i el filial del club és 6è. L'última setmana, els amics de Terrassa es van endur el derbi local, el derbi comarcal, podríem dir, el local falconista de Calbalsac per 3-4. És la primera derrota de la temporada de Falcons, mentre el Natació Sabadell B va guanyar 4-2 contra l'Olesa. Com a la divisió d'honor, a la primera nacional també s'atura la competició. Hi haurà torneig zonal amb representació sabadellenca a Bàscara, on es jugaran el bitllet per l'estatal de Valladolid, que és el mes de febrer.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Porque será, porque el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón.
Com Albert Robledillo podia canviar la sintonia de la seva secció per Albert Pla, el negro es mejor que tú. Això és Joaquín el Necio, oi?
Correcte, sí, és que no pot ser més adient per al bàsquet, no? Normalment els negres sempre són millors que tu.
Sí, segur que jo, segur, jugant a bàsquet, segur. Secció satírica, secció humorística, secció golfa, podríem dir, els minuts més golfos de l'Hotel Suís, i secció avui amb escorta, afortunadament, a l'altra banda del vidre.
Ja
espero
por,
que per fer una mica de pressió, perquè por em fas tu cada cop que vens aquí amb la teva arma, amb el teu portàtil a punt i les teves històries curioses del món del bàsquet, tot i que de tant en quant escola també algun que altre encàrrec futbolístic.
De tant en tant,
De tant en tant, sí, cada 30 segons, un minut a tot estirar. Avui per on comencem, Albert?
No, jo abans de sempre, Adri, perquè vull descarregar sempre aquesta casa de qualsevol responsabilitat.
Roger, tu aquest tall el guardes per si de cas.
És una secció de sàtira, ja ho has dit, de curiositat, d'humor, de llibertat d'expressió, no pagueu per aquesta secció, vinc gratis. Gens.
Un cop d'aigua i has renunciat avui amb ell?
Com els jugadors de Lleida, però jo sense promeses, jo ja sé que no cobraré. Bé, comencem per l'Olympiacos, si vols. Que és,
sí. Millor que pel Lleida, espero.
El maig passat l'Olympiacos va certificar el seu descens a la segona divisió grega, Adri, ho sabies això?
No.
Olympiacos ha guanyat 3 copes d'Europa, 2 d'elles en aquesta dècada.
Això sí que ho sabia.
Ha estat un dels grans equips europeus de la història, però aquest descens es va certificar després d'una sèrie d'incompareixences basades en queixes arbitrals en els partits contra el seu gran rival, el Panathinaikos. En aquella sèrie es van produir situacions més desagradables que un partit del Cornellà. Per exemple, el propietari del Panathinaikos, Giannakopoulos, Dimitris Giannakopoulos, quan el rival es va retirar d'un partit entre els dos equips en la semifinal de la Copa Grega, va posar roba interior femenina a la banqueta del rival.
És que a Grècia amb l'esport tenen un problema en general, sí, perquè recordo que l'any passat es va aturar també la Lliga de Futbol per incidents amb un president traient la pipa, sí, la pistola, sí, 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 a sí, peu sí, de camp, o sigui que al final no és nou el tema de la violència, el tema dels aldarulls, el tema de casos sorprenents com això de posar calces, m'imagino, no?
Clar, és un Dimitris Giannakopoulos és un molt excèntric, és un senyor molt excèntric, per cert, és fill de Pavlos Giannakopoulos, que ell és l'històric, era l'històric propietari del Panathinaikos. El Pau és com el Sabadell, el fill del propietari també fa el ridícul, però sense ser exalçat a Ràdio Sabadell. Bé, continuem amb la història, Adri, si vols. Les compareixences provoquen el descens de categoria de l'Olympiacos i aleshores l'equip va intentar inscriure's a la Lliga Adriàtica, que és una lliga d'equips balcànics.
Sí, però aquesta no la tinc controlada.
Clar, però no el van deixar per motius obvis. Si no és un equip balcànic, l'Olympiacos no jugarà, de fet.
Per cert, ahir vaig pensar en tu, ara vaig per les branques directament, sí, però ahir em va venir al cap una de les seccions que vas fer,
sí,
i tu segur que tenies controlat aquest partit. La penya va guanyar el Cedevita Olimpia Ljubljana, que
correcte,
és l'equip que vas comentar tu de la fusió.
Correcte, l'equip que es va fusionar, sí, sí.
De fet, ja com a expert pràcticament en bàsquet després de les teves seccions i classes magistrals,
de res.
Hi havia algunes cròniques que deien l'equip eslové, no seria ben bé així tampoc. És de Ljubljana, però és una barreja, sí, amb el Cedevita, per tant, potser balcànic seria més adient que no pas parlar d'equip eslové.
Correcte.
Perfecte, la Universitat Albert Robledillo, em vaig graduar en el món del bàsquet.
Doncs deia que al final l'Olympiacos ha decidit competir a la segona divisió mentre encara continua competint a l'Eurolliga. És curiós. Té un equip A per l'Eurolliga i un equip B per la segona divisió grega.
Si té dues plantilles.
Sí, fins i tot aquest equip B té una plantilla diferent, té un cos tècnic diferent i té un escut diferent.
Déu-n'hi-do.
Fixa't, Adri, comentaves abans les bogeries dels equips grecs, que en la guerra entre Olympiacos i Panathinaikos, després de certificar-se el descens, el PAO va garantir un 50% de descompte a l'abonament per a aquells socis de l'Olympiacos que es canviessin d'equip.
No fotis.
Sí, sí.
Espero que no hi hagués ningú.
Suposo, entenent que ja són dos fronts molt enfrontats, mai millor dit, doncs no crec que passés, però vaja.
Es parla molt del tema River Boca, que si vas estar a la B, que si t'he eliminat tres cops de la Copa Libertadores, que si des que he tornat aquí no hi ha qui em guanyi. Deixa't anar també, Grècia.
Sí, són terribles.
Sí, només falta un fantasma amb el d'allò de la B, igual que van fer al camp de Boca, a la Bombonera.
Sí, ha aixecat molta polseguera tot plegat i bé, ara tot just Olympiacos s'està adaptant a aquesta nova realitat, no ho està fent bé a l'Eurolliga, de fet van destituir el seu entrenador David Blatt, i a la Lliga, a la segona divisió no van als llocs capdavanters.
No,
em sembla que dues victòries i una derrota, d'una sobre el 6-7 classificat ara mateix.
Que tu t'imagines que un equip de segona divisió, encara que no sigui el mateix, guanya l'Eurolliga? Pot donar-se el cas?
Sí, ostres, però seria molt...
Seria la primera vegada a la història,
sí,
m'imagino.
Sí, el que passa que com són plantilles tan diferenciades, doncs ja s'entén. L'Eurolliga té com a norma que no pot jugar la seva competició cap equip de la segona divisió, però van fer una excepció perquè al final és una lliga tancada i fan el que volen.
Sí,
com,
no, al final...
Com Tebas,
o bé, a la Champions també donaria molt per parlar, no la de bàsquet, que també hi ha ara, sinó l'Eurolliga. Com que no paguem l'Albert Robledillo amb tota la raó del món, tampoc passa guió, per tant, vaig absolutament a cegues i intentaré no fer bromes amb el tema d'anar a cegues.
No, tira endavant,
Quantes històries ens portes avui? Quants tirs lliures?
La de l'Olympiacos era la primera, en tenia
més sucosa,
dues més segures i una quarta...
Un bonus track, també,
Sí, tenia un bonus track, però aquest es pot deixar per un altre.
Perfecte, doncs dispara amb la segona.
La segona és de Joan Blair. Parlarem de Joan Blair, que és un jugador que havia jugat a l'NBA. Té una altra història, també, L'explicarem un dia, si vols, Adri.
Sí, home,
que és que no té lligaments encreuats i porta jugant, no sé, 10 temporades i algunes d'elles a l'NBA. És com Jonathan Risueño, que tothom coneix les seves limitacions, però allà el tens, que farà carrera i tot, el tio. Bé, aquesta no és la història, per això. De John Blair jugava amb el 20, que és a la primera divisió. Ostres, et quedes callat de vegades, eh?
No sé,
t'ho diràs.
Jo reproduiria el tall de l'Hotel Suís i Radio Sabadell no es fa responsable de les animalades que cada cop que deixis anar una.
Absolutament.
Deia que... Records, per cert, de l'entrenador de l'Hospitalet.
De John Blair jugava amb el 20, que és la primera divisió a l'Uruguai, i acaba la temporada i fitxa aquest estiu pel Pesaro d'Itàlia, d'acord?
Sí.
Quan va tramitar...
Històric, no?
Sí. Quan va tramitar la fitxa, la FIBA li comunica que està suspès per dopatge i que no pot tramitar-la. Li pregunten al jugador i el jugador diu que no sap res. El cas, segons es va saber després, és que quan jugava l'any anterior a San Lorenzo de Almagro, Blair no va passar un control d'antidòping, però li van notificar en un correu que no era el seu, amb la qual cosa el jugador no tenia ni idea que estava suspès. Estava suspès.
I portava mesos jugant.
Tant va ser així que, com que no responia als correus electrònics, la FIBA, el que havia de ser una sanció per 3 mesos, va acabar sent per 2 anys. I ara, fins al 2021, el jugador no pot jugar.
Però no hi ha manera de portar això a la justícia o de...
Era una sanció, a més, per uns analgèsics molt forts, que no era una substància molt reconeguda, diguem, que estigui clarament per millorar el teu rendiment.
Que sigui dopant, vaja.
Correcte, però tot i així eren 3 mesos, que s'ha convertit en 2 anys per això. Pesaro ha anat al mercat a buscar un altre jugador i ell és a casa seguint la segona B.
Seguint la segona B. Sí, sobretot, el veig allà sense lligaments i mirant a footer, segurament. Guardarem el bonus track, si et sembla.
Sí, en tinc una molt ràpida, si vols, Adri.
Tu mateix. Sembla bé? Fes el que vulguis, tu mateix.
Va, com em falten temes. Em falten temes, també t'ho he dit. Tinc poc temps. Us he portat una història del gener passat. Soc com una mica com el Sabadell quan ha de fitxar, que quan no tinc ni idea començo a rescatar elements del passat. Ha anat a gratar la Lliga Lituana Universitària de Bàsquet.
Ho deies per algú en concret?
No, l'equip del BDU...
I rius per alguna cosa en concret?
Tampoc. L'equip del BDU va guanyar només llançant triples. En un partit només va llançar triples.
A veure, no m'ho crec.
Sí, el marcador va ser...
Quin nivell has dit que era?
Lliga Universitària Lituana. Això és...
Buf.
Sí.
Però això deu ser broma entre col·legues, no?
És una lliga on hi ha boxcore, hi ha àrbitres... Sí. El ja, marcador va ser 164-122.
La típica de Noah i tal a fer això.
No, va ser seriós.
Només triples.
Va ser seriós.
Però com només has de tirar 3?
Els locals van llançar 122 triples amb un 43% d'encert i cap tir de 2 punts. 0.
Però és que això a mi em recorda el Sabadell de waterpolo femení quan a vegades té partits que no té gairebé competència al davant i que introdueixen petits al·licients de dir hem d'aconseguir fer tants gols abans del minut tant o que el rival el deixem només amb 2, 3, 5 gols i em sona això a repte de...
No, és que també s'ha de dir que el triple no tan bèstia, s'ha convertit en una tendència en el bàsquet.
Però ni una pilota interior.
Ni una.
Ni per error.
Sí. Tothom té collaval que existeixen i que són recurrents, com l'autobombo olot o com els impagaments al Lleida. Ja tanquem la secció ben rodoneta.
Clar, el Cornellà amb tant joc aeri i tant joc interior no podria jugar així, no?
No. De fet, el Cornellà no se sap ben bé tampoc a què juga, però...
és que és faltón de mena, eh? O sigui, aquesta secció s'està convertint en una cosa digna d'estudi, eh? Per una banda, jo pateixo... Per doble motiu, perquè...
Hi ha algú que ha marxat.
No, evidentment, a recollir la querella ja directament i no sap d'on li ve, no sap si d'una banda o de l'altra, té tot Catalunya ara mateix trucant al telèfon de l'estudi de Ràdio Sabadell. D'una banda perquè no tinc ni idea de bàsquet, ho admeto, o sigui, no és un esport que m'apassioni precisament i per tant, a vegades quan em dius, tu, a tu et sona el jugador... A mi algun dia em podràs colar perfectament qui tu vulguis.
Sí, moltes vegades, ja moltes vegades, no preocupis. Aviam si et penses que tot el que porto és veritat.
Deia Toni Padilla ahir aquí al programa al matí que la colla de Sabadell s'inventava la meitat de cròniques que feia el diari de Sabadell. Albert Robledillo, digne successor de la colla de Sabadell aquí inventant-se tot. De l'altre, evidentment, les teves bromes, que trigues més en preparar les històries o... O als pals.
És un misteri, Adri, és un misteri com arriben a les meves connexions mentals, arriba a tot plegat. Per tant,
traiem l'alta sintonia,
eh? Sí.
Segur, eh? Sí, ja. Vas veure la resistència,
definitiva,
eh?
No.
Caral Castellet. I va sortir Albert Pla també per
també?
Aquí. Sí, sí. No va sortir ell, sinó la conversa.
Sabadellencs.
L'entrevista amb Albert Pla de Bronca, no sé què l'has vista, no?
Espectacular.
Aquesta és brutal, és brutal, és brutal. Doncs un petit homenatge que li ha fet l'Albert Robledillo amb aquest Joaquín el Necio i El Negro es mejor que yo. Per tant, doncs, inaugurada aquesta nova, no nova secció, però sí nova cançó. Albert Robledillo, quan vulguis fer-me patir, un cop al mes aproximadament, vens aquí i riem una estona, alguns més que altres, els que estan a l'altra banda del vidre, ja et dic jo que s'ho passen millor.
Ja veurem si em deixeu tornar.
Avui has tingut Marc Atzaloma.
Sí, ja he vist, per això.
Vigila les teves cames ara quan baixis per les escales. Gràcies.
Fins la propera.
Amb l'Albert Robledillo i amb aquest punt satíric acabem el programa d'avui. Demà amb el Pau Vituri, la prèvia del Sabadell-Badalona, en un dijous amb Regús a divendres, amb les estadístiques, amb Antoni Hidalgo, amb el tècnic escapulat Manolo González, que avui ha sortit il·lès de les bromes de l'Albert Robledillo. Parlarem també de la presentació del futbol base del Centre d'Esports de l'endemà, de divendres, o amb el jugador del Barceloneta, que s'enfrontarà al seu exequip, el club Àlex Borreguero, jugador de futbol sala. Des del control, Àlex Borrego, per cert, ja li canviava jo el cognom, gran manera d'acabar el programa. Roger Benet, des del control de soc, quan vulguis. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.